Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Així a les 3 en punt de la tarda és temps d'actualitzar la informació en aquest RAC1 migdia, encapçalada de nou pel temporal que aquesta hora està descarregant a molts punts de l'interior i del Pirineu i en espera que durant la tarda s'escampi per bona part del país amb pluja i també amb neu, Martí Oliveres.
Sí, una nevada que s'ha anat reactivant des del migdia, sobretot cap a la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Berguedà, fins i tot el Ripollès. A les estacions d'esquí d'aquestes comarques ja estan nevant amb ganes, estones, i atenció perquè aquesta tarda la nevada s'ha d'estendre, s'ha de generalitzar a tota la serralada per sobre dels 1.400 metres, tot i que la cota pot baixar per sota fins als 1.000 o 1.200 metres. Per tant, molta precaució i més enllà d'aquesta neu, també pendents dels ruixats que localment poden descarregar amb ganes, van formant-se damunt del mar, en punts del litoral, prelitoral, sobretot entre Barcelona, Girona i la Catalunya central, és on es pot formar alguna tempesta amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb calamar-se, també encara pendents del vent, ventades de 50-60 km per hora, sobretot a prop de la costa i en zones de muntanya, i el temporal de mar encara delicat, tot i que de mica en mica la situació en aquest sentit ja va millorant.
Tot això mentre també tenim un ull posat a les carreteres per la crida que ha fet el Servei Català de Trànsit, demana no agafar el cotxe a les properes hores precisament pels riscos que comportarà el temporal.
Si algú pot anticipar o algú pot ajornar el retorn a demà, doncs que ho faci. I per tant, aquestes franges horàries de la tarda, evitar conduir o evitar circular per les carreteres, perquè pot ser molt complicat. No només per la intensitat i la densitat de vehicles, sinó per aquestes condicions desfavorables.
Declaracions a RAC1 del director de trànsit Ramon Lamiel, que també ha avançat que aquesta tarda no hi haurà carrils addicionals ni a l'AP7 ni tampoc a l'autopista del Maresme, perquè amb la pluja no s'hi podria garantir la seguretat. Doncs bé, a aquesta hora continuen les retencions en algunes carreteres. Anem a fer, de fet, l'actualització. La més afectada continua sent la C16, l'Eix de Llobregat. Detalls des del Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora l'única via que presenta aturades és la C16 en el tram entre Bagà i Cercs en sentit sud. Hi ha hagut un accident que ha tallat la via en tots els sentits de la marxa. Ja s'ha restablert la circulació fa una estona, però encara queden retencions en aquest tram de la C16. A la resta de la xarxa viària catalana, doncs, produint la fluidesa, i en aquests moments no ens consten incidències destacades. De moment això és tot des de Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
Pel que fa al trànsit, un darrer apunt fora de Catalunya, i és que també hi ha retencions a Andorra de sortida del Principat, precisament per tornar cap a Catalunya d'uns quants quilòmetres a Sant Julià de Lòria, al punt fronterer. Més qüestions, 6 de cada 10 municipis obligats a tenir plans d'inundació encara no l'han redactat o el tenen caducat. Els últims episodis de pluja han encès totes les alertes d'uns ajuntaments que havien deixat els deures per més endavant. Molts, però, diuen que no és que ho deixessin per més endavant, és que no tenen diners per elaborar aquests plans. És el cas de Campdevànol, al Ripollès, com explica el seu alcalde, Oriol Lázaro.
No podem ara mateix, de manera immediata, remediar aquesta inundabilitat. Si realment el que hi ha en joc, que és així, poden ser vides, home, doncs això no hauria de penjar tan sols de l'economia d'un municipi amb una economia que no dona com per afrontar aquest tipus d'infraestructures.
Un 9% de la població del país viu a zones amb un risc alt d'inundació. Els esports, d'aquí poc més d'una hora, el Girona rep el Betis amb l'objectiu de fer un pas més cap a la Champions.
El partit a un quart de 5, en directe a RAC1, aquesta hora ja amb 11 del Girona. Montilivi, Miquel Agut.
Quan comencen a entrar els aficionats a l'estadi, uns quants d'ells de verd i de blanc, el Girona anuncia que Gazzaniga serà el porter d'avui, amb Eric a la dreta, David López i Blinda centrals, a l'esquerra Miguel, el doble pivot Aleix García, Ivan Martín i Jan Couto, substituint Savinho una banda a l'altra, Sigankov, Porto de mitja punta, Dovbyk com a jugador més avançat, el Betis amb una alineació ultraofensiva amb Isco, Fornals, Fekir, Ayose i William José titulars.
També a RAC1 viurem a partir de les 9 el partit del Madrid, que rebrà l'Atleti Club. I a la Lliga CB aquest migdia el Baxi Manresa ha guanyat a la pista del Madrid per 72-83.
Les 3 i 4, moment doncs de tancar ja aquest RAC1 migdia que hem fet amb en Javi Moreno al control tècnic, les redaccions informatius i d'esports que continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A partir de les 4 el Superesports i a les 11 el Tu diràs.
I ara us deixem amb el Reconcentrat amb la Noemí Polls. Nosaltres tornem demà al punt de les 2. Que vagi bé la tarda.
Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Reconcentrat. Des d'ara i fins les 4 us acompanyarem amb els millors moments de la setmana RAC1. Això que sona ara és un tema del duet noruec Kings of Convenience, dos companys d'escola que van començar a tocar junts fent aquestes melodies delicades amb aquest toc indie pop. Això que sona ara és Mr. Cold, un tema del 2009 que ens serveix per encetar aquest Reconcentrat, que el comencem amb un resum de l'especial que el vostè primer ha dedicat a una de les grans de la literatura, del periodisme. Parlem de Montserrat Roig.
Això és Reconcentrat.
Avui estem molt contents perquè dediquem el programa a Montserrat Roig.
Nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Mira, doncs per fer-ho ens acompanyen l'extraordinària Pilar Aymerich. Què tal estàs, fotògrafa?
Hola. Molt bé.
Amiga íntima i companya de la Montserrat Roig.
Sí.
Nosaltres volem creure que col·lega també d'aquest programa i de RAC1, perquè ja has vingut diverses vegades, sempre ens atens extraordinàriament bé.
Sempre us escolto.
Ens fa moltíssima il·lusió i és un honor per nosaltres tenir-te aquí, un cop més.
Igualment.
Fantàstic. De fet, aquest programa ens l'has inspirat tu una mica, perquè el dia que vas venir a parlar del taller de fotografies i de l'exposició, que em dius que vas a Saragossa, la millor exposició.
Sí, pel juny al Saragossa. Fantàstic. I després a Barcelona.
Fantàstic. Doncs parlaves de la relació, esclar, de que tenies amb la Montserrat Roig, clar, perquè va estar a part d'amigues, col·legues de feina, i vam dir, calla. L'Ester també és molt aficionada a Montserrat Roig, jo també, i vam dir, esclar, és que hem tardat massa a fer aquest especial a la Montserrat Roig.
Totes les dones som aficionades a la Montserrat Roig, em sembla.
I parlant de dones extraordinàries, també, Betsabé García, què tal estàs?
Molt bé, gràcies.
Tu has estat a la biògrafa de Montserrat Roig el 2016, no? Vas publicar-la.
Sí.
I un dels motius també d'aquest programa és donar a conèixer aquest llibre Monetero, la teoria feminista de Montserrat Roig, edició d'introducció teva, Betsabé García. Gràcies per haver vingut,
Gràcies a vosaltres.
I ens fa moltíssima il·lusió també que tinguem aquí en Roger Sampera, que és el fill gran de la Montserrat Roig.
Bon dia.
Fantàstic. Que tu vas, fas classes de matemàtica, o sigui, tot això de la literatura, fixa't en Casa Herrero, cuchillo de...
Sí, soc aficionat a la literatura.
Fet a la literatura, però et dediques a les matemàtiques.
Em dedico a les matemàtiques.
No, molt bona combinació, eh?
Déu-n'hi-do, està molt
coses,
bé.
Hi ha coses a explicar a les matemàtiques de Montserrat Roig.
Sí, mira.
Una nova teoria.
Escolta. Bueno, m'agradaria que la primera pregunta és una mica... Montserrat Roig, per situar, si algú ara, imagina't, que pot passar, perquè, clar, estem tan despistats, oi? Que no la situés, no sabigués qui és, què feia, etc. Sabem que és escriptora, va treballar de periodista també, podríem dir, d'entrevistadora sobretot. Però qui va ser Pilar Montserrat Roig per tu?
Bé, per mi té moltes vessants. Una vessant és ella com a escriptora i periodista, que sobretot en periodisme vam col·laborar molt juntes, i després hi ha la vessant d'amiga, que va ser una de les millors amigues. A més, quan juntes la feina i també l'amistat, clar, és una delícia poder treballar d'aquesta manera, no?
Recordes com us veu fer amigues vosaltres i com veu acabar col·laborant professionalment? Perquè és que el teatre us va unir, no? Les dues...
Sí, nosaltres, o sigui, ens vam conèixer quan vam entrar a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que llavors dirigia la Maria Aurèlia Campmany i el Ricard Salvat. La Maria Aurèlia era escriptora i el Ricard Salvat acabava de tornar d'Alemanya, del Berliner Ensemble, d'estudiar tot el teatre europeu. I llavors vam entrar totes dues. Ella tenia 16 anys i una mica més, i jo en tenia 17 i pico, i ens portàvem, i ens deien les nenes perquè érem les més jovenetes.
La Maria Aurèlia, quan la va veure arribar de la mà del seu pare,
Sí.
La va trobar encantadora ja d'entrada, no? Perquè va trobar que, sí, més a més, el seu pare era un home, el teu avi, no? Va
ser, sí, era conegut en el món,
sí,
del teatre.
Conegut
en el món
del teatre. Roger Llop havia escrit algunes obres teatrals.
I a, sí, més, sí, a més, era president de la Festa, que era la xarxa de teatres aficionats aquí a Catalunya. Sí. A mi, no sé si ho sabeu, segurament sí, aquella, li va explicar l'Espinàs en una entrevista que jo crec que la gent pot recuperar per YouTube, que el seu pare, és ell el que la porta, el teu avi, a la Montserrat Roig,
a l'escola. A l'escola, sí.
A casa, ja, bueno, tenia la seva germana, la Glòria Roig, que era una gran actriu, i bueno, suposo que l'avi va veure que en aquell ambient ella podria, amb la Maria Aureli Campmany, amb el Salvat, doncs podria, sí, prosperar, podria fer-ho bé. No,
ella va entrar, clar, eren molt diferents, perquè ella va entrar de la mà del seu pare, i jo hi vaig anar després d'estar 3 dies tancada al quarto de bany perquè els meus pares em deixessin fer teatre, clar, perquè sí, no volíem. Eren molt diferents.
Era molt diferent. Però es veu que el seu pare diu que li va dir, escolta, si vols fer teatre, perquè ella volia apuntar-se a fer teatre aficionat, i va dir, no, d'aficionat, n'has de saber, vas de fer teatre. Et portaré amb el Ricard Sabater i la Maria de Campmany, que són gent que no tenen res a veure amb les meves idees, i això ho trobo extraordinari.
Sí.
Perquè un home conservador, religiós, sí, no, la família.
I tant.
Però trobo que és el que tu ets d'aquesta època, i ja
és de la teva generació.
Jo això ho he trobat com a pare, sí, i com a, sí, no? Extraordinari, no?
Era un home molt tolerant.
Sí.
La tolerància seria la seva.
I després ens esperava, quan anàvem nosaltres a l'Escola d'Art Dramàtic de Rialb, doncs llavors teníem que assajar, i normalment assajàvem a casa de la Montserrat. I ell ja ens esperava en el seu despatx, recordo, tot allò amb un crucifix, i llavors, bueno, nenes, va, veniu, i llavors ens començava a explicar històries de la seva època del teatre, o sigui que ja sabíem abans de l'assaig, el senyor Roig i Llop ens explicava històries.
Aquell despatx l'haurien posar, unes noies tan joves,
sí,
perquè estava folrat de
tot de vermell,
de vellut,
de vellut,
amb el crucifix que era ben bé de mig metre.
Ui, tant.
Carai,
tots els mobles negres, saps aquells,
sí,
despatxos de l'Eixample, d'advocats, de metges, i llavors, clar, totes dues en allà amb les minifaldilles més o menys, bueno, a l'època encara no n'hi havia de minifaldilles, però bueno, estàvem allà una mica imposades, i després quan ens anàvem a assajar, bueno, hi havia dies que ens cridaven l'atenció, perquè
sentit?
Quan assajàvem Antígona fèiem uns crits, que al final van pujar els veïns que passa alguna cosa, però no, que estem assajant.
On assajàveu? On estava l'Adrià Gual?
A l'Adrià Gual estava a la cúpula del Coliseu.
A la cúpula del Coliseu, sí senyora.
I quins anys eren?
Això era, mira, vam entrar a la cúpula el 62. I llavors això era a dalt, que hi ha la cúpula rodona, que allà era on fèiem teatre, després hi havia les classes, i llavors, o sigui, era, bueno, clar, era dintre del FAT, de les arts decoratives, que el Cirici Pellicer era amiga del Salvat, i els hi va deixar fundar l'escola en allà. Llavors, clar, per allà hi anava el Tàpies, el Guinovar, tota la gent de... I teníem classes de pintura, hi havia de tot.
Però era extraordinària.
Era una escola que ens vam formar tots, però ja de veritat, no. Després d'un col·legi de monges...
Bueno, ella deia, ella va anar a les monges, a les adoratrices, no, a les divines pastores,
divina
la divina pastora, i que estaria ben bé davant de casa seva, de la casa familiar, a dreta de l'Eixample, no?
Davant, just
davant,
travessant el carrer, baixant, sortint de la porta, travessant el carrer, ja la tenia endavant.
Quin tipus d'infància va tenir, i m'ha apuntat algunes coses sobre la seva família, sobre la vostra família, Roger, però d'on venia? Eren molts germans, era una família clàssica de la dreta de l'Eixample.
Sí, eren molts germans. Bé, això també m'ho explicat. Aquí tens la Pilar, el Roger.
Set germans.
Eren set. Eren molta gent, o sigui, ella, bueno, i ella, la Montserrat, explicava, no?, els dinars, que eren molt, molt animats, i que, bueno, que sempre hi havia, vull dir, molta vida. Era una casa amb molta vida. Jo recordo, bueno, que ella ho havia explicat molts cops. Eren bueno, hi havia la Glòria, clar, que ella també volia fer el teatre, que deia mare, estava...
La Glòria Roig, clar, que era...
La Glòria Roig, vull dir, sí, sí, era així. Era el que dèiem abans, no?, que efectivament quan comentaves això del Tomàs Roig, a mi també me'n recordo que em va sobtar molt, perquè dius, home, sí, clar, bueno, també hi hem d'anar al franquisme, no?, i al context que hi ha, perquè, evidentment, una persona molt conservadora, però d'aquí a ser franquista hi ha un tros.
No, i... No, això no, el que passa és que ell era conservador, catalanista i va tenir problemes
clar.
Per totes bandes
sí,
va,
clar,
va,
clar
va
i tant,
però
i tant.
Quan ho veus des de fora i veus un personatge igual dius, penses, bona persona conservadora però efectivament era és increïble que el portés a la cúpula del Coliseu
sí, perquè, més allà...
perquè eren molt
i a més allà es feia, el teatre que fèiem era el teatre radicals. D'avantguarda.
Exacte.
I ell era el teatre clàssic de tota la vida
sí.
Deia
que l'avi i l'àvia, però l'avi sobretot van evolucionar, van canviar amb els temps van anar canviant. Ara que dèiem dels germans i germanes que tenia la meva mare, hi han dos generacions ben diferenciades, els que van néixer abans de la guerra i els que van néixer després de la guerra, i són totalment eren totalment diferents i van anar canviant moltes coses.
Ella deixa de fer abandona la seva carrera d'actriu, que és el que ella volia ser, perquè es veu que la seva via, això l'explicava a les Piràs, un dia li va dir, ve un moment, que tot li va en castellà, vine un moment, la seva àvia, que diu que era una de les últimes senyores amb barret a Barcelona, diu, escolta, tot això del teatre que tu vols fer, vaig dir una cosa, segundas partes nunca fueran buenas, quan tenia la Glòria d'actriu, i una immensa actriu, la teva tieta, sí. No? La Glòria Roig, mare de Déu, sí. I ella va dir, pues, bueno, pues, m'hauré de fer una altra cosa, perquè ho va veure clar. Parlàvem de la Montserrat Roig, qui és, per situar-la, clar, nosaltres coneixem el personatge com a escriptora, l'hem seguit, l'hem llegit, l'hem vist en entrevistes, etc. Però clar, era la teva mare. Tu què en recordes de la Montserrat Roig? Ella, el de la maternitat i els seus fills, és una cosa que, juntament amb la literatura, es veu que era la seva raó de viure, no? El que la va fer...
Sí, no, en cap moment s'hauria deixat que ningú li digués si hagués de triar per una cosa o per l'altra. Ella tenia clar que volia ser mare i ho va tirar endavant. De fet, en el meu cas, ho va fer sola, pràcticament, els primers anys, i en el cas del Jordi ho va fer bé, acompanyada, però ella no hauria posat mai una cosa amb l'altra, una balança. A més, podria, en la seva resposta hauria estat, per què a un home això no li pregunta,
clar,
no?
Clar.
Per què ha de triar entre la paternitat i la literatura? A un home no se li pregunta mai, doncs a mi.
Bueno, no se li pregunta perquè et donem per fet que tria la literatura.
En la seva època sí que ara igual no es pregunta tant, però en la seva època sí que es preguntava molt, no? És sorprenent.
Sí, pot ser que és el que diem dels temps que van canviant.
Explica'm alguna cosa. Què ha suposat per tu ser fill de la Montserrat Roig?
Jo avui en dia dic un privilegi. Quan tenia 16 anys una angúnia, perquè la veies a tot arreu, tenia 16 anys, tu només volies que estar amb els teus amics, i aleshores era és com si tinguessis el pare i la mare allà, si hi ha algú de 16 anys que m'està escoltant ho entendrà perfectament, no? I, però clar, és el que dèiem, el temps van canviant i ara és un privilegi, doncs, perquè puc estar aquí amb vosaltres, puc estar amb la Pilar, amb la Betzabé, i conec molta gent que també m'ha aportat moltes coses, a part de que reconec que la seva educació doncs té molt de valor, encara que fos curta, fins que jo vaig tenir 21 anys, em va ensenyar moltes coses, ella i la meva àvia.
Quin tipus de coses, per exemple, que aquesta educació de la que parles?
El feminisme no és que me l'hagin hagut d'explicar. Si ja l'has viscut, ja no cal que ningú t'expliqui res.
No? Si el tenia a la pràctica.
Exacte. Ara venia per aquí, per exemple, i deia, si em pregunten alguna cosa de feminisme, diria, és que jo he tingut referents molt potents, no? Per exemple, volia parlar de la Montse Blanes, no? La Montse Blanes, una gran amiga també de la meva mare, va ser la pilot de la fuga d'en Boadella. És a dir, es va triar la Montse Blanes perquè s'havia conduït de conya, millor que ningú. Aleshores, clar, aquest és un referent que jo he tingut de jove, he tingut sentit aquestes històries, per tant, la meva relació amb el feminisme, doncs, és molt, molt natural.
És que a més a casa de la Montserrat, ella era molt, sempre estava oberta a la casa, i llavors sempre anàvem a dinar, a sopar, llavors, clar, hi havia els nens, i els nens estaven amb nosaltres,
clar.
I tu havies viscut això, la Montserrat Montse Blanes, la, vull
la
dir, Maruja, la Bruja Torres,
la Rosa Montero.
Rosa Montero, totes estàvem totes allà dinant, fent xirinola, i els nens, clar, em passaven.
Em passaven de tota la xirinola. Anem a parlar de la xirinola, perquè una cosa que reivindica la Montserrat Roig sempre és que ella li agrada moltíssim ballar, li agrada moltíssim la tertúlia, li agrada moltíssim la casa oberta, això dels, dels dinars. Què recordem d'aquests? O què ens podíeu explicar de la Montserrat Roig xirona l'aire, xirona l'aire?
A veure, que era molt...
Comedianta, podríem
molt
dir.
Comedianta. Era molt, molt pallassa, també. Jo recordo que a l'Escola d'Art Dramàtic de Rialgual fèiem improvisacions. I llavors ella, allò, es posava unes cuetes i començava a fer, bueno, la tonta, i llavors imitava la Glòria Roig, la seva germana, sí, que havíem dit, que era de... I llavors la Glòria Roig, que havia fet molt teatre al Romea, estava fent uns contes que es deien Tambor, sí, i feia la Renita Simpàtica. I llavors sempre feia la improvisació de la Renita Simpàtica, que a més feia, feia riure, era, era molt graciosa, molt graciosa.
Tu la recordes, aquestes festes?
De... En recordo alguna, sí. El que passa és que també el recordo anant a dormir, sentir-los allà, i al final llevar-me, ja, treure el nas per darrere una porta i dir, sisplau,
calleu,
que anem a dormir. O sigui, com si jo posés seny.
Això s'allargava, s'allargava, sí, això.
És que ens, sí, podíem quedar fins a les 5 de la, sí, matina.
I què menjàveu? Bevíeu? Menjàveu?
Bevíem bastant.
Ah, sí? Tipo, què bevíeu? Quin era el...
En aquella època, jo no sé, crec que...
Xampany,
era... Sí, cava i el... i conyac, déu-n'hi-do, i whisky. Déu... No, sí, de tot una miqueta,
sí.
I vi també, sí. No, no, bevíem, el que passa que érem molt, molt fortes, molt conscients, però vaja, i ballàvem, ballàvem molt.
Sí, sí, la,
es va... i us disfressàveu.
I ens disfressàvem, sí.
Vaja, sí, adéu. Hi ha una anècdota, dèiem abans, vosaltres havíeu viatjat amb la Montserrat Roig, heu viatjat, sí, molt, per feina, sobretot?
Per feina, sí. Mm-hmm. Hem viatjat a La Habana, a Itàlia, a Madrid, a, bueno, ara no recordo, però a molts llocs hem viatjat.
I el, però ja li feia terror volar.
Era una de les coses que li feia més por. Jo a vegades, quan havíem baixat, baixava del, de l'avió amb el braç tot vermell,
el teu,
el meu, de que s'agafava. Hi ha una anècdota del viatge a La Habana, que primer vam anar a Mèxic amb un congrés de literatura, uh-huh, i llavors, clar, de Mèxic, o sigui, a La Habana, a Cuba, doncs hi havia, eren avions aquells que hi havia 6 o 7 seients.
Sí, sí.
I clar, l'avió trontollava una mica, i llavors la Montserrat, ai Pilar, ai, que, la d'això, l'hostesa, la va veure tan, tan, tan nerviosa que va dir, vinguin que els ensenyaré la cabina.
Ui.
I no va tenir una altra idea que entrar a la cabina amb la Montserrat. Bueno. Usted mire para adelante.
No,
no se m'entretenga, mire para adelante.
El pilot, el pilot.
El pilot, i el pilot allà rient. I esto seguro, y ahora por qué tira para la derecha? Vull una cosa, que al final va entrar l'hostesa amb una copa de cava.
Ah, mira, doncs, el cava sempre,
sí,
sempre.
Un whisky, no?
I va dir, anem, anem, tornem al seient.
Perquè això ha estat una mala
idea. Si no, sí que ens haguéssim estavellat tots.
Ah, tu l'has llegida, la teva mare?
Sí, 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 sí. L'he llegida en el seu moment, quan tenia 16, 17 anys, el que publicava en aquell moment, i després més tard ja he anat més cap endarrere, Ramon Adéu, etc. Vaig començar més tard, sí.
I què hi reconeixes? Perquè, esclar...
Hi reconec moltes coses, clar. Ramon Adéu i la meva família, l'àvia, i les històries que s'explicaven per casa. Tu pensa que la mare deia que els escriptors són voltors, no els hi pots explicar res, perquè de tot n'aprofiten, no?, una coseta, i aleshores hi ha molta cosa de l'entorn. No cal que siguin anècdotes, sí, familiars, eh? Poden, oh, ser simplement de l'entorn.
I què et sorprenia? Perquè, esclar, els escriptors, efectivament, hi ha moltes coses que quan els coneixes els reconeixes, quan els llegeixes, però també hi ha coses que potser et sorprenien, i sent tu el fill, diguéssim, que diguis, hosti, això no m'ho esperava. O...
Jo un dels primers llibres que vaig llegir va ser El cant de la joventut.
Meravellós.
Va ser coetani contemporani amb la meva edat, que jo començava a llegir literatura, i aleshores, clar, em va agradar molt, més que res per les històries, com les explicava el llenguatge. Avui mateix, quan venia aquí, pensava de mi mateix, dic, amb l'evolució dels temps estic perdent llengua, estic perdent la meva llengua, i he de tornar a llegir, I tota aquesta manera d'escriure, jo tinc ganes ja de llegir el meu avi, per veure com parlava ell, clar, no?
Bé, dir,
recuperar una mica la llengua, perquè l'anem perdent. I això m'ha portat molt.
El llenguatge és molt important, Jo també llegint ara el llibre de la Montserrat Roig, vull dir, el d'entrevistes sobre feminisme, que són més sobre periodisme, recuperes un llenguatge...
Deixem de dir algunes paraules, no ens n'adonem i es van perdent.
Sí, i recuperes l'essència de la conversa, també. Vull dir, jo amb aquest llibre pensava... Clar, no pensava tot lo greu que era el que hem viscut de la dictadura, però llegint a la Montserrat ho tornes a recordar i recordes hasta les olors, no?, del que passava. Vull dir, no és passava això, no, el llenguatge, les olors, o sigui, tota l'època de la teva infància que et van robar, clar.
Sí. Ella ho deia, no?, que això era una novel·la, no sé si tu això ens pots ajudar, que el detall era fonamental, que moltes vegades la història...
Estaven les coses petites,
Però que a més sabia que un bon escriptor, que ella procurava, i és veritat, no?, detallar això, que m'hi ha recordat això que dius tu dels olors, les textures, el detall, la forma dels mobles, no?
És que són novel·les molt bones,
clar, però ella... Li he sentit a dir que el detall, ella estava molt atenta al detall i a escriure, sobretot, a filar prim, no?
Sí, home, té molt clar, té un estil molt treballat, té també aquesta cosa que és de l'època també, però bueno, que és igual, bé, Montserrat Roig efectivament és igual l'època en què es llegeix, vull dir, sempre s'entén, sempre quadra, sempre, és una de les coses que a mi m'agrada més de Montserrat Roig i del català que servim Montserrat Roig. Evidentment hi ha molta influència de l'existencialisme, sobretot en l'època, i per tant aquesta manera de retratar els personatges en relació amb el seu entorn també, no?, també havia certa influència del que era llavors aquest realisme, no?, que era aquests personatges que es defineixen pel seu entorn. Però clar, ella és que fa la construcció d'aquests personatges que són femenins, i els personatges femenins jo crec que són especialment difícils dintre, perquè no estan tan condicionats per l'acció, per exemple, sinó a l'hora de reconstruir un món interior. I efectivament jo crec que allà aquesta forma, sobretot quan són personatges, no?, que és el que explicàvem, aquí en el llibre es poden veure que són aquests personatges buits, no?, perquè aquestes dones que se'ls obligava a seguir un model d'una Mare de Déu que és buit, que representa una altra cosa, no?, i és i això representa, jo crec, una dificultat afegida a l'hora de construir un personatge en una novel·la.
Quina diferència hi ha entre la Montserrat Roig periodista o de textos que no són novel·la i la novel·lista? Hi ha molta diferència? O...
Què vols dir, d'estil, per exemple?
Bueno, l'estil segurament sí, però vull dir, hi ha punts de contacte, hi ha coses que es permet quan fa novel·la que no apareixen al...
Ella, jo recordo que havia explicat com utilitzava el periodisme o sobretot les entrevistes per conèixer millor els éssers humans, vull dir, això també és molt de tall existencialista, però, i que, bueno, era una mena d'això, no?, d'aprenentatge de les persones, i llavors això és el que li servia després, clar, per construir les seves novel·les, per reflexionar sobre una psicologia, sobre una sèrie de comportaments, i esclar, i aquí era, jo crec, on és, no? Jo és això, jo sempre he tingut una Montserrat Roig, o sigui, una Montserrat Roig, vull dir, no tres ni quatre, per mi és ella, i llavors, evidentment, tota la que és la seva pràctica, diguem, o el que és la seva escriptura, el seu art, la seva personalitat, es va combinant, no?, i es va estabilitzant d'aquesta manera. Llavors hi ha com aquest flux, diguem, entre una expressió i una altra.
Digues,
El periodisme que dèiem té altres vessants, no? En Montserrat Roig, un és el que ella deia també, que era mecenes d'ella mateixa.
Mira, t'anava a preguntar de què vivia.
Aleshores, del periodisme. Sí, el periodisme, clar. El periodisme pagava les novel·les, no? Pagava. També hi ha un altre vessant molt important en el periodisme, és la recuperació de la memòria històrica, no? Ella es va sentir en algun moment orfa literàriament d'una generació perduda, perquè es va perdre, no? La generació després de la guerra va haver de deixar d'escriure en català, i hi ha una discontinuïtat que ella va haver d'anar a buscar d'alguna manera, a veure on eren aquests referents, no? Els tallers, el Fuster, Maria Aurelia Campmany, qui fes falta, no? Però ella feia aquestes entrevistes també amb voluntat d'aprenentatge, de saber qui eren, què havien escrit, sí. No? O sigui,
això ho tenia claríssim la Montserrat, perquè inclús quan vam començar a Serra d'Or, que el primer reportatge va ser perquè ens vam presentar a un concurs que feien de jove literatura, i el vam guanyar, jo feia les fotos, ella feia els textos, i llavors va plantejar a Serra d'Or de fer tota una sèrie d'entrevistes que eren a gent de la cultura catalana que no estava present en els mitjans.
Clar.
Vull dir, clar, eren els que tornaven, com el Pere Calders, el Joan Oliver, i l'exili també, o sigui, la resistència interior. Feia exili, resistència interior, i després feia també els joves, el Pau Riba, el Raimon, i llavors si veus tot aquest any que vam estar fent, això és una radiografia del país en aquell moment, no? Els que tornaven, la resistència interior i els joves. I tot això replegat amb unes entrevistes que jo crec, a veure, no sóc especialista, però jo sempre he dit que la Montserrat feia un periodisme literari. O sigui, que les seves intervencions, a part de les preguntes, t'estaven descrivint un món, una persona, eren molt literàries.
Bueno, jo penso que el periodisme o és literari,
però s'ha perdut,
no és,
però aquest periodisme s'ha perdut. Ara les entrevistes són més cara barraca,
sí,
no?
Exacte.
Es va buscar alguna altra cosa, sí, més immediata probablement,
sí,
i més
estendeix més cap a la immediatesa.
No són tan llargues, per exemple, hi havia entrevistes que feia, jo recordava, m'estava mirant el Villalonga, em sembla que era que vam anar a Palma de Mallorca a fer-ho, sí, que era com si entressis en el 900.
Clar, les teves fotos són increïbles,
sí, sí, jo les recordo aquestes.
I clar, era una entrevista, clar, de 5 pàgines. A on ara et deixen publicar una entrevista de 5 pàgines? Però esclar, hi havia un retrat de tot el món d'ell, de tot. Bueno, ens va venir a buscar a l'aeroport amb un Rolls Royce i amb una manteta per tapar-nos a les cames. O sigui, era Proust, Bertolucci amb el 900, era tot. Era una meravella. I la Montserrat, clar, ho reflectia d'una manera que llegies l'entrevista, sí, i sabies qui era aquell, sí, personatge i per què escrivia.
Com es desesperava ella? O sigui, a què la desesperava? Són dues preguntes.
La injustícia, el que passés al món, això...
I com ho expressava ella? No? Era expressiva en la...
Oh, tant.
Sí. Quan s'enfadava, per exemple?
Sí,
o quan...
sí, llavors feia un article.
Sí. Feia
si
un
s'enfadava,
article, sí,
feia un article.
O protestava, també, que sempre dèiem que és pesat això de sempre estar cridant.
Ja,
és que sempre arribava un moment, sí, 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 allò, deia, bueno, avui vaig a fer de florero, perquè, clar, o sigui, primer la dona no existia, però després amb tota taula rodona dels progres i tal sempre tenien que posar una dona. Ep, que falta una dona.
És no igual, passar, eh?
Sapigués el que sapigués, sí, 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 però una dona. I sempre deia, vaig a fer de florero.
Tenia claríssim.
I això que preguntaves, per posar un exemple, sí, claríssim, i ja dels darrers anys abans de morir, la va desesperar la primera guerra d'Iraq, okay, i si llegiu els articles,
sí,
ella posa, assenyala, sí, directament, sí, sí, en uns que anomena els senyors de la guerra, que els senyors de la guerra són els que tenen interessos amb les guerres, i això, doncs, la desesperava molt, i hi ha molts articles seguits de l'any 91, sí, de l'any, sí, 91, sí, sí, seguits contra la guerra, sí, sí, de l'Iraq, i el senyor Bush i l'Aznar, sí, i no sé què.
Sí. Sí. Mireu aquests personatges, la desaparició tan desafortunada de la Montserrat Roig, perquè jo de vegades penso, és amb la, em passa per exemple amb en Brossa, em passa amb la Montserrat Roig, em passa per exemple amb el Tren Simó, sí, em passa amb gent,
el Vázquez Montalbán,
per exemple,
gent...
Que una, la Margarita Rivière, fins i tot a vegades hi penso, que dius, realment, parlant per exemple del procés independentista o d'altres coses que estan passant a Espanya i al món, diguéssim, no, no, no sé si hi ha una veu equivalent a la Montserrat Roig als diaris, ara, per exemple. Jo diria que no, francament.
Ara és més complicat. És
no
que...
sé, potser és que som uns nostàlgics.
Clar,
o...
no, jo crec que hi ha moltes veus, ara.
Sí.
Hi ha moltes veus, no només una. I abans era més acotat, hi havia menys mitjans.
No es defineixen tant. Abans es mullaven també molt més. Els periodistes deien, jo penso això, i llavors també era, llegies un article, clar, segons a quins llocs, no? I deies, pues si això és el que jo pensava i no ho acabava de descobrir, és això el que està passant. Llavors t'aclarien la realitat també, des d'un punt de vista, no?
Dedicar el vostè primer a Montserrat Roig. La que canta no és Montserrat Roig?
No.
T'imagines?
Podria ser-ho, però no.
Cantava bé?
No, suposo
no
que no.
No,
no és la virtut de la família.
No, tu tampoc?
No, gent.
Mare de Déu. Som aquí amb en Roger Sant Pere, que és el fill gran de la Montserrat Roig, la Pilar Marí, que és la fotògrafa per descomptadíssim, però a més també avui ve en qualitat d'amiga i companya de Montserrat Roig, i la Betsabé García, que és la biògrafa. Tenim aquest llibre sobre la taula, Món Hetero, publicat per Edicions 62, La teoria feminista de Montserrat Roig. I clar, nosaltres hem llegit un llibre, La teoria feminista de Montserrat Roig, és el nostre llibre somiat, clar. Ho té tot. Deia Maria Callas, ella era molt aficionada, Maria Callas concretament.
I a l'òpera en general.
Sí,
a l'òpera en general, però clar, si t'agradava l'òpera, la Maria Callas era com, bueno, com els Beatles de l'època.
Els Beatles li agradaven també o no?
Sí, i tant.
Bueno, en aquella època hi havia el dilema entre els Beatles i els Rolling. Jo crec que ella estava per sobre d'això i li agradava la Maria Callas.
Però a vegades ho parlàvem i ella era dels Beatles i jo era dels Rolling. I havíem tingut algun enganxat.
Escolta'm, els títols, no? Dèiem ara, Roger, que els títols de les novel·les són molt
donen
musicals.
Pistes.
Donen pistes, no?
Sí, tindríem l'òpera quotidiana, el cant de la joventut,
la veu melodiosa.
Són tres títols que fan referència.
Bueno, el mateix, El temps de les cireres, no?
I El temps de les una cireres, cançó.
El títol al principi, de l'Infantant.
O sigui que la música és important.
De tota manera, la Montserrat Roig, en el moment i en vida, era un podia arribar a ser un personatge controvertit, no? Perquè podia molestar els de dretes, els esquerres, va ser molt crític, per exemple, amb el PSUC, diguéssim, el que va formar part, no?
És que hi havia molt masclisme al seu.
Clar, però...
A més, el que més
I aleshores ella deia...
S'ho va explicar també aquí, la Mary Chordà, que a més a més va viure al comunisme a París, l'artista, que ella va acabar dels comunistes hasta el moño, perquè clar, de sobte, la part no...
Clar, ells es dedicaven al partit, a la política, i la dona a casa, i després també volien que els hi fessin les coses, no?
No, i la Montserrat va tenir problemes. A veure, una dona guapa, perquè era guapa, alta, rossa, extrovertida, que sortia, que anava a ballar, que sortia amb gent, o sigui, no era el prototip de dona comunista, vull dir, i llavors moltes vegades havia xocat.
Clar, a més, era un moment que tenien també unes discussions dins dels partits, molt, a vegades, testosteròniques fins i tot, no? Entre els eurocomunistes i els prosoviètics, els no sé què. Hi havia unes batalles molt masculines, no? A vegades que ella suposo que intentava també allunyar-se, se'n va allunyar del partit.
I una mica també, el
Vindicació
Feminista, que va ser la primera revista feminista que va haver-hi, i les Jornades Catalanes de la Dona, van fer que, les dones van tenir que buscar uns altres llocs on realment se les respectés i digués la problemàtica de les dones en aquella època, perquè dintre dels partits no estava contemplat. Llavors moltes vegades tu podies ser del PSUC, però te n'anaves cap al feminisme, cap a les reunions de feminisme que fèiem, quan encara no s'havia mort el Franco, a partir del 72-73, ja estaven fent reunions per buscar una teoria feminista, que a Europa i Estats Units hi era, però que en canvi aquí, amb el franquisme, era molt impossible d'accedir als llibres i a les teories d'allà.
Tu ara que parles això de ella, la Montserrat Roig, i tu has apuntat abans, Roger, tenia una visió internacional de l'assumpte i de la seva feina, perquè va viatjar, va experimentar fora, va posar en pràctica diguéssim el seu métier més enllà de Catalunya i d'Espanya, no?
Jo suposo que us hauria passat a tots els d'aquella època, no? Que allò interessant estava fora, no?
Bueno, esclar, o sigui, quan...
Tu vas anar a Londres...
El 73 vam anar a París...
A tu, a Londres et va salvar, no? Com aquell que diu, a Londres, clar.
I tant, sí. Perquè va ser quan vaig començar a fer fotografia. Però això que deies de l'internacionalisme d'ella, no? La Montserrat estava molt preocupada pel món. Quan hi ha, amb la guerra del Vietnam, el 73 estàvem a París, quan es va fer la primera pausa de la guerra. Sí. Jo recordo anar-nos-en corrent a la delegació de Vietnam del Nord i tinc una foto preciosa amb els vietnamites brindant amb suc de taronja de pot perquè no hi havia res més. I quan vam anar a l'Havana també, vull dir, sempre havia estat molt preocupada per tot el món que l'envoltava.
Ah, va passar també la de Txecoslovàquia, per exemple, que va ser...
Hi ha el llibre preciós de l'Agulla Daurada, que és una meravella, quan va a Sant Petersburg.
Sí. Ella, a més, tenia allò de... Ella, el Franco sempre li havia dit dictador, perquè una cosa que també era molt bon, que li diu l'Espinàs també en aquesta entrevista, que insisteixo, hauríeu, si ens esteu escoltant, pot ser un bon complement o un bon complement d'aquest programa, bueno, no, imagina l'Espinàs amb Montserrat Roig, això no és que sigui un complement, allò és alfa i omega, però que li diu... ella parla del Franco... aquella entrevista devia ser, jo diria que a principis dels 80 o jo no sé, però diu el Franco, que era un dictador, perquè es veu que és veritat, i encara ens passa ara, o encara li passa a algú ara, que la gent aquí a Espanya hi havia un moment que l'anterior jefe del Estado, un senyor que havia passat per aquí,
hi ha qui ho intenta.
I ella, que això és una cosa que jo crec que també fa la Montserrat Roig, les seves novel·les, els seus escrits, tot el que ell escriu, que és posar la paraula justa i dir exactament no deixar que ens despistem temps sobre el que ha passat o com són les coses, no?
Sí. Per exemple, el fet del Puig Antic, la novel·la comença just, no?, una setmana després, no?
Sí.
Del fet de l'execució del Puig Antic, no? Que sí. Ara se n'està parlant,
sí, però en aquell moment quan ella la va escriure...
I, per exemple, quan parlàvem del meu avi, també m'he recordat d'això, que aquests dies ho he recordat, quan hem parlat del Puig Antic, va ser un dels que va trucar fins i tot al Vaticà. Van intentar-ho de mil i una maneres que hi hagués alguna influència, sí, des del col·legi d'advocats, no? També hi havia la Magda Urani, que em sembla, en aquell fet. I bé, doncs.
Clar, va ser un dia dels més tristos de la nostra època, tots ho recordem, vull dir.
Clar, perquè és una impotència brutal.
Reconcentrat. Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut Reserva, acompanyats amb pebrots del Piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
I un dels grans temes d'aquests darrers dies ha estat, sens dubte, Kate Middleton. Alterat a més el sistema nerviós de l'Angelines. Per tant, no hem pogut evitar recordar les seves sàvies aportacions al programa La Competència sobre la monarquia britànica.
Això és Reconcentrat.
Pot fer escalar encara més a la guerra.
Mare meva!
Pot no interrompre d'aquesta manera.
Ens faltava això.
El què? És una notícia greu, sí, perquè...
Jo no me'n recordava i m'ha vingut ara a la memòria.
Però de què?
De la princesa del poble, la...
No.
La Kate Middleton.
No.
Sí.
Ja ha canviat. Ara què passa amb la Kate Middleton?
Com que què passa?
No en parlarem, ja n'hem parlat...
De què passa, diu? Ja has demanat perdó?
Jo, perdó.
Home, porteu setmanes. Què dic, setmanes? Mesos?
No, no.
Què dic, mesos? Dies. No, especulant. No. Que com era possible que la Kate no sortís en pública, si la Kate havia retocat una foto amb els seus fills perquè s'està separant, que si és morta, que s'ha operat la cara, que si havia fet un trio amb la seva millor amiga...
No, ningú ha dit...
Ja està bé, eh?
Ningú ha dit...
Ja està bé, eh?
A veure, el misteri s'ha
acabat. Ja està bé.
El misteri s'ha acabat.
Ja està bé.
La princesa de Gal·les...
Ja està.
Bé. La princesa... Deia que el misteri s'ha acabat. La princesa de Gal·les ha explicat que es tracta d'un càncer.
No, és que fa dies que us ho advertia, jo.
No, no, vostè no...
No especuleu tant amb el tema que al final vés a saber tu el que serà i en sortireu escaldats. Però, clar, vosaltres, els periodistes de les ràdios i de les televisions i dels diaris, sou gossos amb fam de sang. Sou una barreja entre taurons i hienes. Vosaltres el que sou són paparazzis. Vosaltres vau matar la Lady Di. I ara aneu per aquest Middle Town.
Un moment, no es diu Middle Town, no, és que acabaré dient...
Ho sabràs tu? Com es diu?
Es diu Kate Middle...
Quantes revistes del cor has llegit tu?
Kate Middleton. No hem volgut parlar del tema ni un moment.
Per no voler-ne parlar, cada dia n'esteu parlant.
Ha estat vostè que cada dia ha insistit, ha fotut un crit mentre nosaltres parlàvem d'alguna cosa i ha aprofitat per ficar...
Això és mentida. Però si no he fet res més a la meva vida que intentar protegir la gent dèbil i amenaçada.
Però qui és vostè?
I per això sempre he estat al costat de minories com la família real.
Sí, va.
És així? Ara em direu que la família real britànica no és una minoria perseguida?
Bueno, és una minoria, sí.
Són molt poca gent i els persegueixen a tots els paparazzis.
Bueno, però ja els hi va amb el sou, també, vull dir...
Mira, amb els membres de la família real britànica se'ls ha de tractar com si fossin els tritons del Montseny.
Però què diu ara?
Se'ls ha de protegir perquè no desapareguin. Són una espècie amenaçada.
Del Montseny, que no saps massa què fan tampoc com la família reial, però s'han de protegir.
Jo sí que ho sé, surten de nit perquè no confien en vosaltres. Que sou...
Els tritons.
Home, és que...
No només els tritons.
Conec gent també que és una mica tritó del Montseny, que només surt de nit perquè no confia en la resta de gent.
Exacte, perquè bueno, el tritó necessita una aigua puríssima, una aigua que tingui oxigen per cagar-te a sobre.
Aleshores, no ho has après, això?
A internet. Sí, jo ja, la meva generació ja no hi ha coses que hagin après fora d'internet, ni a respirar. Jo a internet he après fins i tot...
Amb un tutorial, has necessitat un tutorial per aprendre a respirar.
Sí.
Molt important respirar.
Home, és que...
Si podeu, respireu.
Té molt de mèrit respirar i no fer-se caca a sobre, eh? Hi ha molta gent que...
Sí, clar.
Doncs, això és respirar pel cul, això és l'altra cosa.
Bueno, he vist un tutorial que...
No és igual.
Respirar pel cul no, però fumar sí, eh?
Va, sisplau.
Que hi ha gent que fa a les anelles olímpiques.
Bueno, sí.
Bueno, i es veu que els cunyats no en sabien res.
Va,
no sabien res la Meghan Markle ni el príncipe Javi, eh?
Sí, Harry.
Es veu que no li expliquen les coses perquè el Javi és un boca.
És un bocamoll, sí.
Es veu que no.
No se n'adona que és vostè, de tota manera, que torna a parlar del tema.
No, nosaltres... jo no estic parlant del tema.
Nosaltres
però calia puntualitzar una mica.
Va,
a vosaltres també us passa que no li podeu explicar res al vostre germà o germana perquè se'n va de la boca? Això passa. Mira, guaita, aquí hi ha una noia a la primera fila. Hi ha una noia a la primera fila que s'ha mirat de reull a la seva germana. Aquesta germana?
No, no està germana.
Sí, fan germana... que sí.
Ai. Una diu que sí, l'altra diu que no. El tema pot ser interessant.
Bueno, també tenim la mare, crec, eh? Vull dir que ens podrà sortir.
No,
com què dius tu?
És la germana gran, no és la
mare.
Mira,
perdona, no té sentit.
Laia.
Quin nom més maco, Laia Eulàlia, molt bé.
Sí, sí, sí.
Ja no es posen noms com el teu tan maco, Laia.
Sí que es posa, Laia.
Home.
Hòstia.
Sí. Laia es posa?
Sí, li dic ara el rànquing on està, Laia.
Mare de Déu, senyor. Ara tots són noms raros d'aquests. Laia. Quan ha dit això, que no li podeu explicar res al vostre germà o germana perquè se'n va de la boca, t'has mirat la noia que hi ha al teu costat? És la teva germana?
És la meva germana.
Per al·lusions, passa-li el micròfon, per favor. Com te dius tu?
Judit.
Judit, quin nom de la Bíblia, molt bé. Molt bé. Doncs bueno, ja sabem tots que la Judit no se li pot explicar res perquè se'n va de la boca.
No és veritat.
Pues mira-la. I per què t'ha mirat, germana, la Laia?
No sé.
Baralleu-vos una mica.
No.
Espera que la Laia... Passa-li la Laia, perquè la Laia diu sí, jo sí que ho sé.
No,
Laia, què passa aquí?
No, ara no tant, però...
No.
Quan era més petita.
Ah! Se n'anava de la boca i xivava la mare tot el que feies tu. Passa-li la mare, sisplau.
Per al·lusions.
La mare de les criatures, com te dius tu?
Susana,
mira, veus un altre nom? És que ens agrada. Aquesta família ens agrada.
Ens agrada aquesta família.
Ens agrada, sí. Vull dir, escolta'm, Susana, qui se'n va més de la boca, la Laia o la... Ara no me recordo com se diu.
Judit.
La Judit.
Ara ja, cap de les dues.
Ja no t'expliquen res.
És l'adolescència. És que no expliquen res, no parlen.
Això és l'adolescència programada.
No,
l'adolescència programada és una altra.
Sí, sí, obsolescència, t'ho volies dir.
No, l'adolescència programada, que com a nen ja t'espatlles i ja entres al món dels adults, i com a adult, doncs, tu saps que tu no, tu, hi ha un codi de silenci omertà, que tu no has de parlar amb la mare perquè...
No li has d'explicar segons
què. No li has d'explicar ni que fuma, ni que...
Ah, sí? Que fuma la Laia, Judit?
No.
Explica-li a la mama. Va, que tu has d'explicar més. La Laia es veu que no explica res, però la Judit...
Prou.
Que veu, ta germana veu, eh?
Prou.
Que es punxa porro.
Això és Reconcentrat.
I tanquem ara sí el Reconcentrat amb l'Estadella, Alversió, parlant del consum de drogues a Barcelona.
Això és Reconcentrat.
Estadella, a Barcelona la presència de ketamina, en aquests anàlisis, ha augmentat un 77% el 2023. També s'ha detectat un 20% més de MDMA i un augment persistent de restes de cocaïna. Barcelona va a tope. És la tercera ciutat d'Europa amb més restes de cannabis a les aigües residuals. Tarragona es manté com la segona ciutat europea amb més presència de cocaïna a les aigües residuals, i pel que fa a Lleida és la novena ciutat europea amb més presència de cocaïna i la setena amb més restes de cannabis. Amb aquest panorama hem preguntat a la gent què us esteu prenent.
Efectivament, he sortit al carrer doncs una mica per saber si això és veritat o no, perquè aquestes enquestes no sé on surten, i comencem amb una senyora que pren un tipus de droga una mica diferent.
A veure,
senyora, què tal, com està? Tot bé?
Molt bé, molt bé.
Sí, vostè pren drogues o què?
Jo sí, cada dia prenc una.
Quina droga prens?
Pel colesterol, per la tensió...
Sí, i tu vas a tope, eh? Ets la yonqui del barri.
Jo la yonqui.
No sé si sabies que ha pujat el tema de les aigües residuals de Barcelona. Ha pujat el consum de MDMA, cocaïna, ketamina i marihuana.
Sí, tot això està... la joventut en pren. I la gent gran, escolta, amb alguna em sembla que també, eh?
Sí, tu creus alguna...
Jo, sí, jo crec una persona que de jove ha consumit i que ha pres alguna droga, de gran, alguna coseta ha de prendre.
No.
Ve dir que quan t'empastilles de jove, és a dir, el senyor Estadella, quan tu amb...
Per seguir el meu pare, dic...
No, a veure...
Anava
a posar l'exemple que si Guillem Estadella ara mateix, Déu no en vulgui, doncs s'empastillés cada cap de setmana, quan sigui senyor Estadella, és possible, segons diu aquesta senyora, que ja el teu cos t'ho demani gairebé.
Que ja tinguis l'hàbit.
El cos demana pastilla.
4 aquest matí i al vespre 5 més.
Vostè s'havia fotut algun porro de jove o què?
No n'hi havia d'això quan jo era jove. No n'hi havia.
Bueno, parlem amb aquesta senyora, seguim parlant.
La picadura de tota la vida.
I gigarro de frigol, eh?
I...
Bueno, anem a veure què diu la senyora sobre les drogues.
Jo crec que lo de les drogues és veritat, eh? La joventut en consumiu. Sí. Perquè,
jo no consumeixo, eh? No. M'has fotut el saco, eh?
No.
Molt bé,
però tot el que diuen les notícies, que són els grans propagandistes de tot aquest tema, però tu poses la tele, que si a tal discoteca venen, que si a tal no sé què, la marihuana. Jo crec que la marihuana, vaja, és la primera droga que es consum perquè és la més lleu. Després ja ve l'heroïna, que si punxa, que si tal. Però
tot,
marihuana, tu creus que no en pren la joventut? La marihuana. La herba aquesta i després les pastilles, però bueno, això ho has fet tu, ho ha fet tothom. Nosaltres no, perquè vam néixer en una dictadura feroxa, però si no, pues a lo millor jo també m'hagués fumat algú, clar que no. Per provar-ho, perquè ara m'aniré a l'apartament sense haver provat un porrillo d'aquests.
Toma.
Soc sincera, perquè he de fer de monja, res de monja. Si a la meva edat no hagués estat prohibit o no hagués nascut en una dictadura que ens tallaven el coll per respirar, doncs escolta'm, un cigarret d'aquests que et posa contenta, i alegre, no dic que no.
Doncs, vols dir que aquesta senyora... Quan, quan et responia, anava dreta?
Sí.
Escolti, aquesta senyora, ja podria vostè empaltar-se una miqueta de la seva alegria i les seves ganes...
Vinga, vuela! Vuela, viejo, vuela!
Viejo baila, viejo baila. Jo que crec és que aquesta senyora potser sí que l'ha provat, eh? I potser no feia gaire estona.
Hay una canción aquella de la abuela fuma, la abuela bebe.
Seguim preguntant a la gent pel carrer. Atenció a aquest motorista que em pren un altre tipus de cosa. Senyor motorista, perdoni, vostè és droga?
Què dius?
No pren res.
No.
Sí, hi ha hagut un augment a les aigües residuals de Barcelona de cocaïna, MDMA i metamfetamines. No sé si vostè és el responsable d'això.
En absolut, en absolut. Sí, però, vamos, l'únic que prenc de vegades és una mica d'aigua, com a molt, una mica d'aigua, perquè sempre bec Coca-Cola.
Ni alcohol, ni ibuprofeno?
Oh, no, ibuprofeno és cap ni un. Una mica de mercromina, de tant en tant em poso, i quan em rento, pues llavors...
Mercromina on? Per què et passa?
Home, mercromina al dit, al peu, perquè de vegades tinc alguna ungla que se'm clava i em fa sang, i llavors em poso mercromina.
O sigui, l'única droga així cosa rara que prens és mercromina, eh?
L'única cosa és mercromina.
Ja ha visto com està este
pavo. Hi ha un mercat negre de mercromina. Perquè no existeix.
No
se'n fabrica.
Com que no?
No.
No és allò,
ara és tot
ioga,
no?
Hi ha el betadina, no. Betadina que encara i costa de trobar, perquè hi ha moltes farmàcies que diuen, ui, no, esto ya no...
I la povidona.
És ioda. Covidona iodada. És ioda.
I betadina.
Però aquest senyor, perdoneu...
La mercromina ha passat a la història. Aquest senyor té mercat negre de mercromina.
Aquest senyor, el que s'acabava de fumar, era un
porret, eh? Ja t'he dit una cosa, que només veu Coca-Cola.
Sí, està enganxat al sucre.
Coca-Cola a gogó, eh? De tant en tant una mica d'aigua, però només veu Coca-Cola.
De moment, perdoneu, hi ha una estadística que no s'està confirmant. No. Perquè aquí diu que això a Barcelona ha augmentat una barbaritat, i a l'estadilla ningú que es drogui. De fet, he aprofitat que hi havia els taxis aquí a la parada per saber si ells prenen alguna cosa, que són gent que es mou per tota la ciutat. I aquesta és la resposta. Vosaltres preneu alguna cosa?
Ai.
No. O sigui, si us drogueu.
No,
res.
Res
de drogues, eh?
Nada.
Molt bé.
Quin tipus de drogues vols dir?
Ha pujat, gràcies a les aigües fecals, hem descobert que a Barcelona ha crescut el consum de MDMA, cocaïna, cànnabis i ketamina.
No.
D'això prens alguna cosa?
Res. Absolutament res.
I tu prens alguna cosa, això?
Tampoc.
I què prens?
Alcohol, aviam, però alcohol a Nadal, per festes, perquè l'alcohol és una droga, evidentment.
Però molt només bé. Per Nadal, eh?
Només per Nadal.
I què prens normalment?
Bueno, una copeta de whisky, aviam, una miqueta de cava.
I tu què prens normalment?
Jo vermut.
Vermut, eh?
Sí. O roncola. Sí. Roncola quan surto de festa amb els amics.
I a la discoteca no prens res dolent, eh?
Mai. La beguda com l'altre, eh?
No, clar.
Perquè la beguda, si estàs enganxat a la beguda, malament rai, eh? És poder pitjor que una de les drogues.
Total. Eh? I llavors no preneu, jo que sé, ni que sigui aspirines, ni paracetamol.
Bueno, paracetamol sí, quan em trobo malament. L'aspirina és una droga?
Bueno, si la piques i l'esnifes...
Va! M'acabes de descobrir un món, eh? Igual ho provo aquesta nit! Vinga! Et segueix,
una mica d'aspirina, no?
La farina del pa fa algú?
L'Estadella has tornat un taxista en un futur addicte, eh?
Sí, totalment.
Aquí li trobes el gremi. L'altre company taxista diu que tampoc aprèn res de res.
Mai.
D'aquest és l'altre pa?
Llonganissa.
Te l'estàs fotent aquí a cara perro, eh?
Sí, és que és l'únic moment que puc menjar.
Mira, t'està agafant la senyora. Senyora, vostè és droga? Perdó, aprofito.
L'Estadella.
Vostè és droga o només tabac, eh?
Només tabac.
El seu taxista, perquè estigui tranquil, no és droga?
No és droga.
No, pot conduir tranquil·la.
No, i al més veig que s'alimenta bé, vull dir que...
Està fotent-se una entrapada de llonganissa bo, eh?
Bé, ben fet.
Vostè no és droga, eh?
No, bueno, sí, amb el tabaco normal.
El tabaco ja està, eh?
Ah, doncs pues ja està.
Ni ketamina, no. MDMA...
Res.
Està la carta de l'hospital, la Núria Marí?
Sí,
tenia
una retirada.
Tenia
la veu,
que sorpresa que una socialista com ella estigui aquí.
Perdoneu, però clar, o sigui, la pregunta de l'Estadella és molt agressiva,
sí, però
és la mateixa pregunta que han fet a l'enquesta.
Exacte, aquesta enquesta s'ha fet així, eh?
S'ha fet així.
I quan vas al metge, a l'anamnesi, ve si no et diuen, vostè
es
droga, fuma, beu...
A un control policial també t'ho diran. Vostè es droga, sí o no? De moment res, ningú. No, i seguim amb unes senyores que diuen que no prenen res i al final la cosa canvia.
No, por favor.
Ha pujat tot el tema del consum de ketamina, de MDMA, cocaïna, cannabis a Barcelona, i és per saber.
Por favor, pero eso es la juventud, nosotras no. Vaya la gente joven, que nosotros ya somos mayores.
Nosotros vamos a que nos dé un poquito el sol.
Però vostès no prenen res, llavors, eh?
Pero que vamos a tomar, nada, ni una aspirina.
Jo què sé, ni una pastilleta per al colesterol, la tensió?
Nada. Sí. Tomo la del colesterol i la tensió, solamente.
I ja està això, eh?
Ja està.
I vostè res, eh?
No, jo també tomo per la tensió i per el dolor de cabeza i nada. Para la edad que tenemos.
Quants anys tenen, si es pot saber? Jo els veig bastant bé, eh?
No, que va, eso es para... los que, mira, los que están perdidillos por ahí. Nosotras no.
M'ha semblat entendre que prenia pastilles per a la atenció.
Mm. Pot ser. Jo també de petita prenia, eh?
Sí.
Bueno.
I ara es nota que n'hi ha tots premis.
Ja. Fa anys, potser, des que vaig ser jove. Mira, ara l'únic jove amb qui ha parlat i si sap de drogues, encara que...
N'has trobat un?
Sí, n'he trobat un que sap de drogues, però és per la feina, eh? Jo,
de moment no, però ens caldria.
No ho sé. Preneu drogues?
No.
Doncs no, la veritat.
Vosaltres no sou responsables d'això?
No.
Preneu res, ni un ibuprofen ni...
No, jo com a món els dono a l'hospital, però...
Dona, tu de què treballes?
Jo sóc infermer.
Però voleu, toques drogues?
Toco drogues.
I mai has estat tentat de drogar-te?
No, la veritat és que no. O sigui, veig els efectes i no cal.
I llavors, quin tipus de droga dura tu serveixes com a infermer? Què és el que reparteixes tu?
Poca cosa, la veritat. O sigui, com a molt metadona, però pel dolor, no per una altra cosa.
Bueno, acabem amb l'últim argument d'una senyora que diu que no es droga, que és la persona més sana que he trobat.
Sí.
I això queda clar, que al final la gent aquí a Barcelona no es droga.
Perdoneu,
eh?
Queda clar, no. I és l'informe Estadella del dia, que això s'ho han inventat.
S'ho han inventat, no sé qui ha fet això, però està malament fet.
Diu que hi ha un augment, una barbaritat, aquí un 20... És que fixeu-vos, eh? La presència de ketamina en aquests anàlisis a Barcelona diu que ha augmentat un 77% al 2023,
Si abans era 1 i ara 1,75,
sí,
és un 70%, eh?
Em temo que abans no era 1, però vaja.
Anem amb la senyora més sana que he trobat avui. Vostè pren alguna cosa o què?
Me sembla que no.
No, pregunto perquè hi ha hagut un creixement de les aigües residuals de ketamina, cocaïna i MDMA a Barcelona.
No, de moment res.
I no prens algun altre tipus de medicament, potser, que puguis...
No.
Ni ibuprofen?
Tinc una vida molt sana.
Tens una vida sana?
Sí, molt.
No hi ha cap cosa estrident, ni una cerveseta, copa de vi...
Pues no, aigua.
Però que no sigui aigua de la xeta, perquè llavors no, estàs consumint EDMDMA.
No, aigua de embotellada. Sí.
Podria fer un speech per tota aquella gent que es droga ara mateix, un missatge per aquella gent que es droga?
Que se lo piensen antes de hacerlo, porque uno se puede divertir y pasárselo muy bien y ser consciente de lo que hace, porque a mí me gusta divertirme y al día siguiente acordarme. Cosa que si te drogas o bebes o algo, como he visto a mucha gente, al día siguiente no se acuerda de re. Con lo cual, mi yo acordarte de lo que haces, a de disfrutar todo lo que pugui, pero con consciencia.
Estadella, et felicito perquè has trobat una senyora que fa una campanya antidroga.
Gràcies per la Generalitat.
Perfecte. Gràcies, Estadella.
Guapo.